És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 204, el 32è de la setena temporada. Avui, programa 100% dedicat a tertúlia tecnològica, on parlarem de publicitat a internet, que ja supera la publicitat a la televisió, almenys als Estats Units. En Carles Canyo ens posarà al dia de les novetats sobre Chromecast i alguna cosa més. I parlarem també de la nota relativa al reciclatge de productes vells que ha fet Apple, que també en parlarem avui.
Pel dia de la Terra, no?
Sí. En Raimon Lapuente, que el tenim aquí a l'estudi, ens comenta temes d'actualitat sobre Apple, wearables i la crisi. I a la part final, tot un seguit de notícies breus que ens han cridat l'atenció, les vostres propostes mosseguis, i tot sense oblidar que avui tenim un sorteig molt ongui. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa especialista en administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma d'iPad Air... Benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, Rubén Gervilà.
Bon dia.
Codirecció i postproducció, Marc Alier.
Hola.
Col·laboradors d'excepció, senyor Carles Canyo.
Hola, què tal?
Senyor Raimon Lapuente.
Hola, bona tarda.
Benvingut des de Londres.
Moltes gràcies, igualment.
Convidada avui, la Trina Milán.
Milán,
com les
totes
gomes.
Totes les gomes són seves.
Totes les gomes són seves. Ficada en mil guerres a internet i com a ella li agrada definir-se, perquè això ho ha posat a Twitter, antropòloga a la xarxa.
Sí.
Correcte? Producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares.
Right. Saludem a totes les emissores.
Gràcies per
primer fer... agafar una galeta abans que el Marc se'ls acabi totes.
Saludem a totes les emissores. El monstre de les galetes.
Cookie.
Vinga.
Que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles i als amics que ens escolten via canal digital de Nació Digital. Un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs.
Avui estic convençut que estàs supercontent.
Estic molt content per molts motius. Estic content perquè les galetes que ha portat en Rai des de Califòrnia estan boníssimes.
No, són de Londres, tio.
Ah, són de Londres, va.
Sí, home,
estan boníssimes. Però estic molt content perquè, primer de tot, aquest any la paraula de l'any, segons la Real Acadèmia de la Llengua Anglesa, superant a paraules com Bitcoin, és selfie.
Yeah. Oh,
sí. I jo tinc la paraula per l'any que ve. Perquè, com tots sabeu, el que està de moda a Instagram és la foto de tu mateix, però també està de moda la foto del teu peu. I la foto d'un peu és un peu-fi.
Peu-fi.
Bueno, seria fit-fi.
L'Albert Mercader era un selfie. Un selfie-t. Un selfie-t. Però si és un peu-fi és més, no sé, botifarrero, no? Més així, més nostrat.
En qualsevol cas, el peu serà el que vindrà de moda la
jo crec que sí, el peu fi o el selfie o, però d'entrar el selfie ja el
últimament estic veient coses a Instagram que si es posessin de moda
sí, l'Instabubs i vaig veure que hi havia un hashtag de gent que es fot selfies després de cardar.
Exacte.
Després de cardar. I acostumen a fotre una cara així una mica més, de fet caldo, eh? Ja. Molt energètica la gent.
Bueno, que estem en horari protegit.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Ja que estem en horari protegit, val a dir que cardar vol dir pentinar llana, lli o cotó.
Ah, quedi
clar.
Molt bé, doncs comencem aquest programa dedicat 100% a tertúlia tecnològica, agraint primer, de nou, la presència de la Trina Milán. Trina, moltes gràcies per fer-nos
companyia a vosaltres
avui. I la primera pregunta va cap a tu, és, ja que estàs avui d'especial convidada, amb quines guerres estàs ficada últimament?
Jo, guerres, el que se'n diuen guerres, poques. És que sóc pacifista, saps?
Fas l'amor i no la guerra, no?
Exacte. Jo procuro fer molt més l'amor que la guerra.
Ben fet.
Llavors, jo faig l'amor en aquest moment, per exemple, amb l'UPC, I estem fent coses molt xules que tindran molt bon resultat a la UPC Schools molt aviat.
És l'escola de negocis de la UPC, per aquells oients que no estiguin mm-hmm. ficats.
I si no, busqueu la xarxa i poseu UPC Schools i ja sí, això. Va. Mm-hmm. Després faig, diguéssim, l'amor a Twitter i a Facebook i a Instagram, sobretot, i assessoro a empreses i a persones amb el seu entorn digital i la seva estratègia digital. També faig coses d'aquest estil al Tecnocampus de Mataró. I també doncs, parlo per altres ràdios que no són exactament aquesta, com podria ser Catalunya Ràdio, el programa de generació digital, que amb el Marc tenim...
les vostres Tomàs, polèmiques.
No hem coincidit gaire amb el Tomàs. No.
És que va haver un any, una temporada sencera, que amb en Xavier Serrano i la Trina estàvem tots tres,
i
el pobre Jordi Selles no podia
anava boig.
Fer res.
O sigui, nosaltres érem l'equip. No era l'equip. Sí. I després també doncs, a Ràdio 4, per exemple, amb la Chantal Llavina, que també fem unes coses molt xules el dilluns. I això, i estar per la xarxa i observar a les persones que fan a la xarxa, que és el que fa un antropòleg en general.
A la xarxa.
I fora de la xarxa, saps? O sigui, la
doncs
cosa...
el primer tema que vull portar a la taula, segur que t'interessa, o com a mínim tens, suposo que tindràs alguna cosa a dir, i és que sense fer massa soroll, aquests dies s'ha produït una notícia que afecta el món de la publicitat i que consolida una tendència que se'n parla de fa anys però que mai havia arribat i que ara es veu que ja sí i que tindrà conseqüències. És la següent notícia, és que per primer cop a la història els anunciants ja gasten més pasta en publicitat a internet que a la televisió. Tot i així, val a dir que són dades dels Estats Units. I abans quan ho parlàvem una mica fora de micròfon feies una precisió que té molt sentit quan deies, què vol dir internet?
Exacte, perquè clar, jo en aquest moment, per exemple la televisió no la veig diguéssim mitjançant TDT, no? Que seria l'estàndard de la televisió, o sigui els canals que coneixem de normal, jo la veig per internet la televisió, i per tant quina diferència hi ha entre la inversió que fa un producte com ara, jo què sé, la Coca-Cola, és igual, ja sabem que inverteix molt i molt molts diners. Doncs quina diferència està entre els diners que es gasta per fer un anunci que passarà per una pantalla i que sortirà o d'un canal de televisió de pagament als Estats Units o de la seva pròpia web amb un canal de YouTube que Coca-Cola ja té o amb una televisió, diguéssim, que podríem dir catalana o espanyola, europea i tal, perquè jo totes les veig per internet. Per tant, el que refereix a mi com a usuària consumidora, no de Coca-Cola perquè no m'agrada i no em bec, però d'altres productes similars, per mi no hi hauria cap diferència, perquè aquesta diferència per mi és obsoleta. Aquest tipus de notícies estan fets amb aquest titular des d'un punt de vista antic. En realitat, ara el que hauríem de parlar és en quin format fas la inversió. El fas en un format audiovisual, el fas en un format de codi paraula, només paraula, o codi audiovisual paraula, codi... O sigui, per mi seria ja més rellevant parlar d'aquest tipus de coses.
Sí, però compte que als Estats Units, per exemple, que tenen això, només un 6% de la gent són el que se'n diuen cord cutters, els que tallen el cable i no tenen la televisió per cable i només veuen la televisió per internet. És a dir, que evidentment l'acceleració de gent que deixa de tindre la televisió per cable s'està accelerant moltíssim, però que continuen sent només un 6% els que no ho tenen.
Bueno, jo ho deia en el sentit de que a veure, jo sóc una hard user i, per tant, no, diguéssim que no seria model únic,
sí,
no?
Sí, a Estats Units no és massa popular anar de pirata a buy.sx.
No, però no és això. És que, per exemple, jo, en aquest moment, realment, jo rebo la informació, per exemple, de TV3, que com que no es veu per depèn quins mitjans de canals, diguéssim, codificats, me'n vaig al TV3 a la carta i em baixo el programa determinat de X i el veig per internet. Mm-hmm. O sigui, per tant, fixa't que no és ni tan sols... O sigui, a mi, jo crec que això va molt ràpid, que els canvis que s'han produït d'aquí cap endarrere es produïen cap a 15, 20 anys o 50, en funció del que pensaves. En aquest moment els canvis estan passant pràcticament cada any, inclús cada mes, no? Llavors, per mi, el rellevant respecte d'això, que és la informació de la inversió dinerària, o sigui, en què es gasten les empreses, això, és amb quin resultat a l'usuari pren decisions a partir del que ha vist. És a dir, si jo veig un anunci a la televisió i decideixo que em compro un iPad, Me'l compro després realment o no? O fins que no el veig en un format determinat, que igual és l'anunci de no sé què, no me'l compro. Mm. O sigui, per mi el ROI final...
O l'anunci et fa prendre la decisió, o són altres coses.
Per mi falta això, perquè com que la pantalla en aquest moment ja no és... O sigui, quan diem televisió, per mi ja no estem dient el mateix que dèiem abans, o sigui, per mi ja és pantalla, llavors és codi audiovisual o codi paraula... Per mi ara ja és, i quin resultat té això respecte del que l'empresa espera quan fa la inversió?
Però sí que hi ha, jo crec que sí que hi ha com canvis generacionals. Sí, hi ha canvis generacionals. Hi ha gent que accedeix massivament a la publicitat via la televisió convencional, els canals típics, i hi ha tot un altre grup de persones com tu, o com molts d'aquesta taula i molta gent jove, que accedeix als productes o accedeix al consum audiovisual per altres vies. No veiem la tele convencional. Jo tampoc la veig. Jo, entre podcast, TV3 a la carta, que també la faig servir, i altres camins, apenas tinc temps de veure. És que no veig televisió.
I tu creus que això no és una tendència que serà mainstream dintre de molt poc? O sigui, que serà la majoria de la gent la que la farà?
El canvi sí.
El canvi segur. També és veritat que la publicitat, a segons com, molesta molt més que la publicitat a la tele.
Per això et deia que per mi el resultat de la... compra X o no, del que tu vols que faci l'anunciant. L'anunciant no posa l'anunci allà perquè quedi bonic, posa que tu li compris el producte que t'està venent, no? Per tant, per mi, el valor real de dir a on serveix que jo posi les coses, no és si les poso ara en quin format, és amb quin resultat.
Com ho mesuro?
Una passada. Per la gent que jo conec que treballa en màrqueting i que fan temes, per exemple, de retargeting, que bàsicament quan tu vas a una web et mires unes sabates. Te'n vas a La Vanguardia i dius, hòstia, que cabrons.
Les sabates estan allà.
Les sabates. Doncs això, que es diu retargeting, té un èxit entre un 20 i un 40%.
Que és moltíssim.
I el problema és de vegades dir-los, ei, que ja me les he comprat.
Sí.
Pareu, que ja me les he comprat. Mm. Però també un altre tema és, hi ha un tipus de publicitat, per exemple, si us mireu la segona temporada de House of Cards, que és boníssima.
Brutal. Mireu-la fins al final.
Més, això és contingut per internet. Perquè està fet
jo la vaig
per
veure tot en un dissabte, abans de que comencés. És perquè sabeu que l'HBO la va posar tota sencera abans
era
de
Netflix,
començar.
Era Netflix.
No, HBO.
House of Cards és Netflix.
És igual, Netflix.
La van fer específica
per Netflix. I el primer dia van posar tota la sèrie, tota, fins al final. I després la van començar a posar capítol a capítol. La primera vegada de la història que passa.
És una passada, però us hi fixeu, per exemple, que gairebé tothom va amb iPhones, amb laptops Apple i amb de tot. I, de fet, em sembla que no és un personatge que estan a punt de fer-li la putada de la seva vida i ja gairebé treure'l de circulació i quan fa una trucada ho fa amb un Windows Phone. Això és el tema de marca.
El guionista sabia de què anava.
En saben molt i saben molt. El que està a punt de perdre, el loser li posen el Windows Phone a la mà. Exacte. És impressionant. Yeah. Però a part del tema aquest de branding, després hi ha el tema de la publicitat, la localitzada. I amb internet sí que es pot, i amb el tema de la mobilitat i amb el tema d'internet sí que hi ha tot l'anunciant, aquest senyor que anuncia pernils, diu, escolta, les meves botigues de pernils estan aquí, jo no els vull anunciar amb un senyor que entra des de Sud-amèrica, vull anunciar el senyor que entra doncs, des de Gràcia o el senyor que entra des de Molins de Rei. Mm-hmm. Llavors, aquest tipus d'anunciant local des d'internet es pot... pot anunciar. Tens la possibilitat de fer-li una oferta d'anuncis localitzats, mentre que la tele o la ràdio...
És inabastable.
Dius, no saps qui t'està escoltant. Jo que sí que pot ser això.
El que em molesta molt és, per exemple, els anuncis a YouTube. Com a YouTube vaig a buscar una cosa molt concreta, la sort que tenim és que els anuncis a YouTube es pot retirar passats res.
Alguns te'ls has d'empassar sencers.
Si el que té el canal o el contingut
ho permet o no.
Així ho exigeix.
A la D-Blog no treu els anuncis, els vídeos inicials?
A la D-Blog jo diria que només treu els
anuncis estàtics. YouTube no et fa l'streaming fins que no t'has llepat l'anunci. No comença l'streaming. Llavors l'ADBlock aquest sí que te'l menges. Però és el que diu en Tomàs, que tu vas allà i vols ara veure aquest contingut i ara és quan et molesto. És molt molest.
No, és molt intrusiu. Sí.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Molt bé, ja hem celebrat el nostre patrocinador.
Això que sembla que ens patrocina.
Sí, exacte. Seguim a taula en aquest programa dedicat 100% a tertúlia d'actualitat tecnològica i ara anem a parlar sobre un tema que és recurrent cada vegada que venim aquí a l'estudi el senyor Carles Caño i és totes les novetats al voltant de Chromecast. Ell ha vist avui la seva Nexus 7, la seva tauleta, i té com unes 20 o 30 aplicacions totes dedicades a Chromecast.
Sí. Doncs vinga, si aquesta Setmana Santa t'has dedicat només a...
Soc una mica pesant, no, amb el Chromecast? És com aquell anunci que feien de una coixí cervical, que sortia una senyora d'una edat i deia, desde que lo tenemos en casa, mi marido ha dejado de roncar, no? O sea, que li ha canviat la vida, no? Pues a mi Chromecast m'ha canviat una mica la vida. I tinc crios...
Ha portat un, eh?
La metàfora és preciosa, eh?
Sí, de coixí cervical a Chromecast. Has portat una, a més.
Tinc un Chromecast, sí, però no el trec perquè no quedaria radiofònic, no? Però... Bueno, novetats.
Perdona, per a aquella gent que ens escolti de forma esporàdica i no hagi coincidit
un
mai,
què és un pinganillo?
És un pinganillo que va parar HDMI.
Mira, un pinganillo que te cabe en la palma de la mano. Que
sí, i que porta un adaptador de corrent que no et cap a la palma de la mano.
Bueno,
no?
És el problema. Que té un connector HDMI. Tu tens una tele que té una entrada HDMI, no cal que sigui Smart TV. Llavors connectes això, el connectes amb un cable petitet a l'USB de la tele i si no tens com jo, lo pones a l'enxufa, entonces és més gran.
I però si tens USB a la tele, ja no cal...
No cal fer res.
No, el xulo, si jo tingués USB a la tele, quan apagues la tele s'apaga el Chromecast. Jo l'he tenint engegat sempre.
Ah, i estàs gastant aquí.
I
el dia del planeta,
riesgo.
Això et passa per no tenir un Apple, perquè els Apple són molt amics de la Terra.
I una vegada el tens aquí endollat, què pots fer amb ell?
Pues des del smartphone, el tablet o un ordinador, pots enviar contingut. O sigui, però que ningú es pensi que fa com el
Apple TV,
que fa mirroring, que això en principi no ho fa. Però tu pots l'aplicació de YouTube, dius, este vídeo el vull veure al Chromecast, i el veus a la tele. Mm. Jo tinc una nena de dos anys, de fet, el Pocoyo, el mic i tot això...
M'ha agradat molt, avui ho has explicat molt bé. El que fa, de fet, és dir-li al Chromecast que vols veure aquell vídeo, i el Chromecast va a buscar-lo, que és molt diferent a com accionem amb l'Apple TV.
Que tu envies des de l'iPad, l'envies cap al Chromecast.
Hi ha una excepció, que és que si tu t'instal·les el Google Cache, que és una extensió per Chrome, pots compartir la pestanya i el que fas sí que et fa mirroring a la tele.
Però això està... aquesta extensió està també per tablet?
No, és només per ordinador.
I novetats que volies parlar-nos de Chromecast?
Pues novetats és que des de que el Google va alliberar l'SDK fa uns 3 mesos, pues, jo tinc el Chromecast de fa 5, però últimament ja exponencialment el nombre d'aplicacions. Llavors, Chromecast no només permet ja veure... Hi ha gent que es pensa que és només veure coses de YouTube, perquè aquí a Espanya el Netflix de moment no el tenim, i diu, pues, quina gràcia té. Bueno, pues, es poden fer moltes coses. Estan sortint ja aplicacions que et permeten veure qualsevol vídeo. Llavors, tu pots veure vídeos de Vimeo o pots veure gent que li agrada això de les sèries Lee, les sèries Young, aquestes coses, pues, ja ho pots fer. I hi ha gent que està fent apanyos per veure Netflix amb el Chromecast. Jo estoy en ello i quan ho tingui ja ho posarem.
El problema és la VPN i les DNS que...
Sí. I si tinc alguna cosa en el meu ordinador, ho puc veure?
Sí, a l'ordinador sí, perquè ja quan amb aquesta extensió
hi ha un client.
Hi ha una cosa que diu compartir tot l'escritori. Llavors pues, podries fer una mena de compartir...
Una mena d'apanyo.
Escriptori, sí.
I amb l'iPad això casa bé o no casa bé?
Amb l'iPad i l'iPhone pues, hi ha aplicacions, no n'hi ha tantes com Android, però hi ha cosetes. També hi ha aplicacions per veure qualsevol vídeo i la gent que mira
sèries. Les natives de Google sí, oi?
Sí, no totes, perquè Google Plus encara no ha ficat coses. Però, o sigui, Google Plus estan... hi ha un rumor de que les fotos i els àlbums pues, inclouran el tema aquest de... Ahir jo mateix estava a casa amb ma germana i tenia una tele amb Miracast i ho vaig haver fent Miracast perquè...
Que és un altre protocol.
Un altre protocol per... que sí que et fa mirror.
Però diu que ara Google farà un altre intenton amb un Google TV més...
Amb un Android TV.
No, fa un parell de setmanes Google presentava amb una trobada que feia al món de l'empresa un Chromecast for Business, que és per fer videoconferències només amb aquest aparell.
Sí, jo això no ho sabia, veus? Jo m'agrada tant el Chromecast que he fet un blog, començat un blog que parlarà només de Chromecast.
Ah, està molt bé.
Com
es dirà?
No,
Chromecastico?
Jo vaig pensar, no? Diu Chromecasteando.
Chromecastico. Jo canvia el Chromecastico.
No.
Tens el presentàstico, Chromecastico. Has d'agafar la marca Àstico.
Més novetats. Al YouTube, per exemple, podies veure vídeos, però no podies veure vídeos en directe. Uh-huh. I ara això ja ho ha inclòs al Chrome. Uh-huh. I han sortit aplicacions també. Estan sortint jocs. Són jocs senzills, però jocs, per exemple, tipus Trivial.
A la Snake està...
Sembla que sí, sí.
Ja està, ja ho tenim fet.
Sí, i el joc tipus trivial, que és com el seu mòbil, doncs li surten preguntes, respons, hi ha jocs per nens, la meva filla cada dia em demana jugar un que es diu EduKids, que surten uns animalets, i vull dir que, bueno, no és com una consola, però...
Com es diu el joc aquest?
EduKids.
EduKids.
Sí. La meva cada dia em diu, tenen el joc, no sé què, tablets, i ala, posar-li.
Cromcast.
Amb ànim de ser una mica troll, tothom que havia llegit per Twitter i notícies, deia que era una V1 com un piano i que estaven esperant una V2 amb una mica més de mirroring i de xitxa.
Això depèn del protocol.
L'aparell és prou potent, no?
La gràcia és que el Chromecast és compatible amb Miracast i, a més a més, hi ha un tope de clones, no?
Sembla que no, eh? Diria que no. Bueno, dir-vos que mentre estem aquí hi ha una aplicació que es diu Cast Store per Android i et diu...
Que no és Castor, és Cast
Store. No és un Castor, no. I llavors acabo de veure que hi ha una aplicació nova que es diu Caston TV Instagram Chromecast.
Ah, és el que necessitem.
Unim Instagram i Chromecast.
Peus de 45 polzades.
I de gatets.
Amb música de fons i tot.
Per veure els peus a tamany...
Mateu-me.
55.
Sí, senyor.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Molt bé, l'estudi seguint avançant amb temes de tertúlia, una de darreríssima hora, i és que, no sé si va ser ahir, el Tim Cook, Apple, no? De fet, va publicar una nota...
Sí, amb la veu del mossèn Cinto.
Correcte, en relació al Dia Mundial del Medi Ambient sobre la gratuïtat del servei de reciclatge de tots els seus productes que els usuaris d'Apple tenim al portar aquest vell producte a les Apple Stores. Vol dir que tu portes un producte i és el recicle, no et cobren res.
I abans de pagar...
Tu no trobes, Trina, que el Tim Cook quan parla sembla com un mossèn?
És que jo crec que és un mossèn reconvertit.
Jo crec que és totalment...
És totalment. O sigui, a veure, per substituir Jobs només podia ser un mossèn.
Sí.
Es havia de ser així.
L'altre era una mica l'ama.
Clar, si Jobs era Déu, el següent
no, era el profeta.
El papa.
Era
el profeta.
No, Déu és Leo Messi.
Bé, no, però un altre Déu. Vull dir, en el món dels déus hi ha diversos tipus de déus. No?
És com a l'Olimp.
Sí, clar. O sigui, Messi és un tipus de déu i Jobs era un altre tipus de déu. I per substituir-lo només un mossèn. O sigui,
us heu anat una mica de la pregunta.
No.
Que
era... És que jo sóc antropòloga, saps?
és que quan jo he dit allò de mossèn Cinto, m'has donat una cara, dic, no, dic...
Bueno, això és una mica marketingia.
Jo tinc dues preguntes d'això.
Sí. És marketingia.
Jo pensava que Apple et pagava quan portaves un producte a recuperar i depèn del producte et pagava més o menys.
No, és això.
Et fan un descompte
per actualització,
Si tu portes un iPod i vols comprar un iPad mini, doncs et fan un descompte.
Exacte.
Per exemple.
Jo no sé per què tenia tenia d'això que
sí, donant portaves... diners en efectiu. No, diners en efectiu és com el Corte Inglés, no donaran
10 euros o 15 euros o una merda d'aquestes.
No. No,
i llavors la pregunta següent és, et feien pagar abans?
No t'ho recollien o tenies que portar-lo a llocs on realment et cobraven per fer el reciclatge. Sí. El que passa és que ara es veu que han arribat amb un conveni perquè, bueno, en fi, perquè...
Això només als Estats Units, no?
No se sap, ho he estat mirant i no he acabat la notícia ve d'Engadget USA, però no he sabut trobar...
Bueno, van ficar un vídeo on expliquen doncs, que això, és que estan molt compromesos amb la Terra i que això, és, i que fan servir, tenen un data center que segons ells només fan servir energies renovables, que suposo que el que fan no és instal·lar els generadors d'energies renovables, sinó fer alguna cosa com allò del Som Energia, de pagar perquè siguin energies renovables i coses per l'estil, compren el carbono i tot això. I l'altra cosa, el que també diuen és que intenten fer tot el possible doncs, perquè els seus productes no arribin als abocadors i generalment no arriben perquè acostumen a tindre una circulació valor alt de recompra. Fins i tot quan es trenquen, trencats te'n donen, perquè allò són peces de recanvi i tal. Mm.
La mateixa alerta font, sí. Et recompra els aparells vells. Això, qui no sapigueu, podeu mirar-ho a internet. Una altra notícia també ràpida de darrera hora, Nokia desapareix com a marca i quedarà absorbida per Microsoft.
Això és un memoràndum que...
Això és un correu que diuen que han vist, que no se sap. I es dirà Microsoft Mobile.
Són capaços de fer-ho, perquè els de Microsoft carregar-se marques valuoses és una de les seves habilitats. Però ara, Nokia és una marca que està molt bé.
La marca no desapareixerà com a tal, eh?
Però la marca Nokia... o sigui, si estan dient, el que estan dient això és que es carrega la marca.
Sí, la veritat és que... bueno, no està clar. El nom aquest de Microsoft Mobile és
provisional. Nokia, a llocs com Àsia i Àfrica, sobretot, té un valor brutal.
Sí. Jo crec que és... Si és veritat, és un error marketing. I si no és veritat, el que estan esperant és tornar a ressuscitar-lo amb el proper, diguéssim, producte que Nokia hauria de treure, perquè Nokia el que sí que li va passar és que es va quedar fora d'onda en un moment donat.
Com Sony que va intentar
ressuscitar... I podrien ser les dues coses, no?
Com Sony que va intentar ressuscitar la paraula Walkman, però amb un producte que era un xurro.
Mira, això enllaça amb un tema que us vull portar ara, que havíem estat parlant amb en Rai sobre... wearables, no? O esportables, o esvestibles, no sé com ho traduiríem.
Que diuen que és lo que la nova, serà la nova moda d'aquí de l'any que ve, o d'aquest any. O
d'aquest any, any, o sigui, jo crec que aquest any ja entra...
Per mi encara estan una mica verds, però bé, la notícia era que Nike, que va obrir, treure la seva segona versió de la banda, o de com es digui, havia despedit a tota la, o no tot, però molta part
persones.
De l'equip que havien fet la pulsera.
Però per lo que he sentit, sembla ser que és més un tema, diguéssim, de mala gestió interna, de sobredimensionament de la secció.
Però han discontinuat, la producció de la pulsera.
Nike ha emès un comentari dient que no. Nike a més un
de fet,
comunicat
Nike,
dient que no.
Ho parlàvem abans.
El que passa que hi ha molta gent que especula que Nike deixi d'evolucionar el hardware, perquè no oblidem que mossèn Tim Cook està en el board de Nike. I llavors és possible que Apple surti amb una cosa, amb un dispositiu, amb un dispositiu propi de dintre d'aquesta categoria, i que Nike digui no competirem amb vosaltres com a proveïdor del hardware, sinó que el que farem serà proporcionar l'aplicació i tot el tema de lifestyle al voltant, perquè al final Nike el que vol vendre de veritat són bambes i pantalonets curts.
Sí, i xandals i coses d'aquestes. O sigui, jo crec que justament si algú vol... Estic d'acord amb tu quan abans que encara no està molt desenvolupat. Els wearables són una cosa que caurà del seu pes, però jo crec que encara no hi ha producte suficient com per generalitzar-lo a nivell de gran hipermercat o coses d'aquestes. Llavors, una de les empreses que pot fer que això sigui així justament és Nike. I per què? Doncs perquè és un producte que és molt conegut i, a més, del que es posa qualsevol persona, sigui de molt poder adquisitiu o de poc poder adquisitiu. O sigui, tu pots comprar-te una samarreta Nike i no cal que siguis el gran senyor que es gasta la pasta en una botiga tipus Apple, per entendre'ns, no? I, per tant, el forat, diguéssim, els wearables el faran aquest tipus d'empreses. Però estic d'acord amb tu en que encara no hi ha suficient
Nike producte. Té una gran cosa, un avantatge al seu favor, i és la quantitat de botigues pròpies i la quantitat de, diguéssim, d'espais propis que té.
Sí, dintre de grans, hipermercats. I la marca. I la marca,
home, tothom sap que més són bambes cosides per nenes a Indonèsia. Que
bueno, sí, o pakistaneses.
El moviment que ha fet és molt estrany. Vosaltres, no sé si ho sabeu, Nike va iniciar un concurs d'startups on durant 6 mesos, ara va acabar el concurs a l'octubre, agafaven les millors 10 idees, els hi donaven calés perquè durant 6 mesos desenvolupessin amb aplicacions al voltant de la banda. Havien d'alliberar l'SDK perquè nosaltres, els programadors, poguéssim treballar amb ella. Jo em vaig comprar la banda pensant que ho alliberarien. Fa una setmana que van alliberar l'SDK, després de mesos de deixant-nos de banda. I ara la
descontinuessin. Amb la banda.
A la banda de banda.
La banda. I era super... A mi em vaig llegir la notícia i vaig pensar, ostres... Tot això que esteu fent, i ara la tanqueu només perquè tinc que estar al bord, no té molt de sentit. Però...
I després Google ha obert una API d'Android per wearables. Sí, també. O sigui que també...
Sortir de la guerra quan estàs posicionat i tens el teu producte no té molt de sentit.
Cada setmana a la teva emissora Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Molt bé, seguim en temps de tertúlia. Estàvem parlant amb en Rai. Rai, tu també tenies més temes que parlar damunt de la taula. Volies parlar de coses noves d'Apple.
Coses noves d'Apple. Ja fa, crec que 2 anys, que Apple va treure una llibreria pels desenvolupadors que es diu AutoLayout, que... a part del nom, és una forma de distribuir les pantalles més senzilla, diguem-ne, pels programadors.
No. A veure, és més senzilla pel que vulguis fer després. O sigui, fins ara el que feies és a dir, jo poso aquest objecte en aquesta posició precisa i tens una pressió completa, i en aquest cas és dir, mira, tu poso aproximadament per aquí, i a l'autolayout tu posa per aquí.
No.
O poses un percentatge...
De fet, l'autolayout és un sistema d'equacions en la qual tu li dones unes regles de la pantalla i ell et fa els càlculs per posar-te l'objecte segons les regles.
Mm-hmm.
I això, en teoria, fa que si tu tens 3...
O sigui, com funciona Android?
Bueno.
Com funciona Android? Tothom es queixa.
Sí. En teoria...
Com funciona el swing en Java? I tothom es queixa.
I espera't. I diuen que
a la taula.
El d'Apple és pitjor que el d'Android.
O sigui que agárrense los machos.
Jo l'he fet servir i he calçat, però bueno, això ja fa 2 anys que ho van treure, ningú fotia servir, ara ja la gent comença a fer servir, però cada conferència de desenvolupadors diuen feu servir autolayout,
feu servir autolayout.
I cau.
Cabell llop,
i vindran.
Cabell llop, que haurem de fer un iPhone amb una mida de pantalla diferent.
I segurament ve l'Apple TV acompanyat.
Doncs si ve el llop, jo surto corrents.
Vale.
M'acomiado fins a la propera sessió, que sigui no sigui llunyana. Val?
Ja t'avisem quan ser propera tertúlia mossegui.
Vinga.
A la propera estàs convidada sempre que vulguis.
Una abraçada. Gràcies. Adéu.
Mira, aprofitem la marxa de la Trina per...
menjar una galeta.
Per menjar una galeta i escoltar una mica de música. Anem a fer un breu descans, després tornem. Escoltarem a la Corinne Bailey i el seu tema Put Your Record On.
Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Hesitate. Girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Sapphire and faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead, let your head down. You're gonna find yourself somewhere, somehow. The sky, sunburned and lonely, sipping tea in a bar by the roadside.
Just relax,
don't you let those other boys fool you. Got a love that afro headed.
Això és Creative Commons?
Sí, no.
Tot és Creative. Espera.
Com deia el Rubén, Bologui. Terrorífico.
Apocalíptico.
Molt bé, nois, doncs estem ja en el racó mossegui, en el racó d'en Titus, i avui tenim sorteig mossegui a Google Plus. Ho farem a Google Plus, eh? Seguiu-nos a la comunitat mossegui a Google Plus.
A veure, és un sorteig mossegui o és un sorteig bolongui?
Les dues coses.
Vale.
El sorteig ve gràcies a en Lluís López Camps, que és un mossegui de pro, un altre, i de fet no gràcies a ell, sinó gràcies a la seva mare.
A la seva mama.
A la mare de Lluís.
Que ens ha fet una bufanda.
Gairebé. A la mare de Lluís, que ja està jubilada, ha creat una petita empresa d'artesania. És la que és a Menorca.
Això està bé, muntar una empresa quan et jubiles.
Sí, i ven productes fets a mà per ella mateixa. Aquesta artesania es diu Ben Fet.
Ben Fet.
Molt bé, i el nom és molt bo. I ens obsequia, per a sortejar entre tots els mosseguis, una funda de roba amb l'estelada per iPad 3, 4 o Air. I jo he vist la funda. De fet, me n'he guardat una per mi. No, ho sento. Ara, tu tens l'iPad i jo tinc la funda.
Que Ramon!
Si vols, fem canvis.
No.
Com anirà la cosa? Publicarem un post a la comunitat mossegui a Google Plus i sortejarem la funda entre tothom que deixi un comentari. I ho adverteixo ara, només un comentari.
Jo puc jugar...
Pot jugar tothom.
Vale.
Donarem el guanyador dimarts vinent, que serà dia 29 d'abril de 2014, i teniu temps fins a les 23 hores del dia anterior, és a dir, del dilluns 28 d'abril. D'acord? Comunitat mossegui a Google Plus, una funda super molongui amb l'estelada per protegir els nostres iPads.
Super molonguis en català correcte.
I correcte també, per acabar, Fa temps varen publicar una entrada a Mossega la Poma on explicàvem com enviar documents i llibres electrònics des dels nostres ordinadors al Kindle, ja sigui aquest un dispositiu o l'app del nostre iPad. Recordo que tu vas dir que ja era hora que això es tragués, que la gent de Kindle tragués això. Es diu Send to Kindle, aquesta aplicació. Aquesta entrada està basada en aquesta aplicació. Us expliquem com fer-ho a tot luxe de detalls i ho tornem a referenciar de cara a que aquesta setmana, com tots sabeu, és Sant Jordi i segur que algú li llegaran algun llibre electrònic.
Tu estàs allà amb el Twitter, oi?
És supercòmode.
I l'endemà al matí ho tens en el Kindle per llegir-ho. I llavors no t'ho llegeixes perquè no tens temps.
Doncs mira, jo he provat el teu iPad Air aquests dies precisament llegint.
Amb el Pocket.
I et vull dir que et llegis molt millor a l'iPad Air que a l'iPad 3. Que...
Però no té la mateixa pantalla.
No, tu tens una pantalla retina.
I a l'iPad 3 també, company?
Sí, sí. L'iPad 3, sí.
Pues,
3,
aquesta ja sé, llegeixis millor.
Pesa menys.
Potser és el pes. No, el pes es nota molt, eh?
T'has de posar fort.
Sí, sí. Molt bé, doncs seguim amb tertúlia una vegada acabat el racó mossec. Rai, volies parlar-nos de la crisi. A veure, què et passa?
Què passa? Jo soc un tio que acostumo a llegir... Sí, clar, bàsicament, soc informàtic i tothom diu que una bombolla... Estem amb la bombolla tecnològica.
Això ho va dir Marc, eh?
No, ja no és el primer.
Es parla d'una bombolla de start-ups, sobretot a Sant Quico, a Sant Francisco.
Hi ha una bombolla de start-ups, però... De fet, jo estic parcialment d'acord amb el que tu dius. Què passa?
Perdona, Facebook, Twitter, això ja no són startups. Això no, són empreses consolidades. Sí. Una altra cosa que estiguin ben monetitzades o no?
Quan llegeixo articles de gent que no veia venir la bombolla immobiliària, ni veia venir la crisi dels bancs als Estats Units, ni veia venir una puta merda, que no en saben encara menys d'informàtica, i tothom diu, oh, és que hi ha una bombolla d'empreses tecnològiques. Quan, en teoria, les empreses tecnològiques que estan a la borsa són més o menys rentables. I que juguen amb...
les que estan a borsa són rentables i estan fotent calés. El que hi ha ara com ara és que hi ha tot aquest... S'ha creat aquest caldo de cultiu d'startups que són super efervescents, i el que hi ha és hi ha una sèrie d'empreses de capital risc que estan allà a San Francisco que el que foten és anar invertint en aquestes empreses petitonetes perquè saben que tu inverteixes i falles 100 vegades. Com una triomfis... Montes un negoci de bilions de dòlars.
Aquest és el tema de les empreses inversores, és aquest. És que inverteixen en 50 i només surt una.
És una loteria.
Llavors es forren.
Però
a tu no t'afecta. O sigui, que les empreses... Que aquests tipus a més, aquests tipus de fons són fons de superar el risc, que hi ha uns quants, no surten de sota les pedres.
Ja saps el que fas. Clar, el problema que va haver-hi aquí, amb les bombolles de veritat, o les bombolles que van petar, és que en el... O sigui, te'n dones compte que hi ha una bombolla quan la gent... que no són de capital risc i que saben que és un alt risc, comencen a invertir en el producte. Quan tothom invertia en pisos aquí, dius, ja quan un senyor que és pintor, que la seva feina és ser pintor, es dedica a dir, no, ara em dedicaré a invertir i comprar pisos i vendre pisos, dius, anem malament. Quan l'any 2000 tothom es dedicava a comprar accions de .com, malament. Perquè la gent que no hi entén i que no té clar que allò és una... apostes super, amb un risc superalt, llavors és bombolla. Ara com ara, si són només els capital risc aquestes que es dediquen a dir, bueno, no, però anem a un 5% de probabilitat d'encert. Però si guanyo,
la bombolla me'n vaig a un Google. La bombolla és comprar tulipes.
Sí.
Perquè tothom comprava tulipes. És quan tothom compra tulipes. El que sí que és veritat és que ara no tothom compra accions de startups.
Jo crec que hi ha un altre problema. I
quan una mica et truca per dir, escolta, tinc una startup, inverteix, i si li has de dir,
jo crec que hem de mirar què fa aquella startup. Hi ha startups que no... O sigui, que, jo què sé, agafen una xarxa social, inventen la xarxa social per fer mones de seda. ¿Vale? Hòstia, quina trajectòria li pots donar, o quin recorregut li pots donar a una empresa així? Però hi ha una altra startup, l'altre dia en parlàvem, vam posar un vídeo, és una empresa que és... No, en aquest cas no és de San Francisco, és israeliana, és una gent que surt de la universitat, que munten una empresa connectada amb la Universitat de Tel Aviv, que treballen amb la química de les bateries. Per temps de recàrrega molt més ràpid i per una vida més prolongada. Hòstia, jo crec que aquesta gent està fent realment recerca i invertir en aquest tipus d'empreses no és una bombolla.
Però al final...
Poden fracassar o no, eh?
Correcte.
No, eh?
Però ja, el concepte de startup és el concepte de tenim una visió a futur. Mm-hmm. Tu pots fer una empresa tecnològica que no sigui una startup. És a dir, que pretengui vendre un producte i ja està. No pretengui ser el nou Facebook i obrir, fotre una IPO de milions de mils de, no sé, de zeros, que ja no sé quants en són, sinó simplement és una empresa normal.
Però què volen aquestes empreses? Moltes d'aquestes empreses el que volen és ser comprades per un Facebook, un Twitter o una d'aquestes.
Quan hi ha una empresa que no té model de negoci, Instagram, per exemple, no tenia model de negoci. Mm. El model de negoci és que el compressin.
Ja, i el va comprar Facebook.
YouTube no tenia model de negoci. O sigui, el model era que el comprés algú i, evidentment, a sobre d'un YouTube es pot muntar un model de negoci, però o Twitter no tenia model de negoci, però en canvi sí que ha aguantat.
Però, com diu el Tomàs, si fas bateries, vens una patent.
Sí, tu vens bateries. Tu vens una patent i pots vendre un producte. Exacte. I pots tindre un mercat.
I això, bueno, es pot ser o no considerat una startup, però està a la frontera. El problema que tenim ara aquí és que un senyor que és pintor, com diu el Tomàs, es dedica a fer software o es dedica a fer apps perquè és el que mola. Llavors, els que som del món pensem, hòstia, que guai ser emprendedor i fer aquestes coses quan no
tens ni idea.
Però, el que passa és que si tu amb una app, si sobretot una app feta per una sola persona, només que tinguis un èxit moderat, ja vius d'això, eh? Ostres. No cal que sigui un no cal que sigui allò un
però perquè una persona faci una app ha de saber bastant de desenvolupament.
No, i has de saber de màrqueting i has de tenir un de plan molt ben executat.
No, sí, jo perquè crec que no has de saber de màrqueting. Sí, si ho fas tu sol, evidentment, sí. Si ho fas tu sol, has de saber de disseny, de programació, de màrqueting, de parlar en públic. No. Home, clar,
però evidentment no és el 2008. El 2008 era molt més fàcil posar-se a fer apps.
Sí, clar, perquè no, era més fàcil tenir èxit. Perquè n'hi havia molt menys. Ara és molt difícil. Tu.
Però igualment els SDKs eren horribles aquella època.
Ja, bueno, això
el d'iOS. I el d'Android no te digo, no.
Home, potser amb la millora de, diguéssim, de les eines de desenvolupament i de les estratègies de desenvolupament, ara es dona més valor a una bona idea.
No, però al final s'ha d'executar.
Mm. Sí, estic d'acord amb tu.
I tothom diu, bueno, tothom diu, els desenvolupadors que estan a Windows, encara diuen que l'entorn de desenvolupament Apple no és ni de bon tros tan bo com el que tenia Windows o el que tenien en Basic. I les eines de testing i tot això. No, hi ha molta gent, per exemple, que no fa servir testing i hi hauria.
Sí, però a veure una cosa. La gent que està parlant d'això de Windows és una cosa, però posa un context. Quan tu havies, per exemple, en l'any 2000, de programar per Palm, que t'havies de baixar un code, comprar un Code Warrior, jo tenia un amic que se'n va tindre que anar a Canadà
que és un Code Warrior
a comprar la caixa del Code Warrior, que és un compilador específic de C, i amb les llibreries del Palm OS, i compilar-ho i moure-ho a la màquina, i només per instal·lar l'aplicació a la Palm era, bueno, havíem fet un curs i només per fer el procés de fer aquesta instal·lació eren 4 classes de 3 hores. Aprendre a compilar i executar. A veure, no és el mateix tindre una màquina i compilar i executar la màquina en la que tu estàs, que tu tens una màquina i compiles i executes en remot, i amb una màquina que tampoc té els mateixos recursos.
Sí, bueno, aviam, també m'estàs parlant de Palm.
No, però que si tu compares Windows, que és un desktop, a veure, estem a Android ara i estem a iOS ara, però venim que no fa tant, està al 2005, el sistema operatiu millor, més sòlid per fer aplicacions mòbils era Palm.
Bueno, és que el 2005 no hi havia iPhone.
Clar.
Fins al 2007. Vens
d'on, però venim d'on vens. 3 anys després surt el SDK de l'iOS i surt el SDK d'Android i, bueno, doncs sí. Però és un producte completament diferent i no és el mateix desenvolupar aplicacions sobre un desktop que desenvolupar aplicacions sobre un mainframe.
Sí,
segur que els desenvolupadors de Cobol et diran que, escolta, aquells en l'any 70 ho tenien molt més fàcil per desenvolupar en Cobol.
Bueno, escolta, em vull avançar. Ara tinc un munt de notícies breus, curtes, algunes una mica més llargues, i només les llenço damunt de la taula per si algú de vosaltres
hem
vol...
Hem perdut l'audiència, oi?
Vol... Sí, sí, ara,
totalment.
Totalment.
Prometo no tornar a dir Cobol.
Gràcies. Amazon s'alia amb HTC i traurà un smartphone al propi al mes de juny.
Per què?
Perquè no tenim podíem... marques de mòbil, evidentment.
Sí, el que passa que sentia en el This Week in Tech, em sembla, o el Mac Break Weekly, en el Leo Laporte, que reia desconsoladament, perquè deia...
Riure desconsoladament no té sentit.
No? Bueno, plorava rient desconsoladament, perquè deia que... No sé...
Segueix sense tenir
sentit. Sí, sempre és igual. Bueno, seguim.
Tenia no sé què de 3D, i no sé què...
Sí, és un mòbil que algú sap 3D.
3D.
Però
jo no entenc per què Amazon no fa una jugada, que a mi penso que seria molt intel·ligent, que és comprar aquesta tecnologia de mòbil per parts, allò que es munta.
Però això és una... Això és un
barrejant moltes coses. Sí. A veure, vamos por parte.
Venga. I a més això ho té Google. No crec que Amazon li vengui,
Amazon,
Google li vengui coses.
Que fa com Google. Google ell no genera maquinari i diu, pues, amb Asus, no? Fes-me la xustaca, Nexus 7. I què es fiquen? Les seves apps, es ficarà totes les seves apps i
rascar... Amazon fa hardware. Mira el Reader, el Kindle.
Sí, bueno, però no el mateix el Kindle, un Fire. Kindle que un tablet o un smartphone.
Mira, el Kindle Fire el fa Apple, el fa Amazon.
La caca Fire.
La caca Fire és molt caca.
Caca Fire. Sí, sí, és un...
Però, en canvi, com Amazon...
I a l'HD també, és un xurro.
A l'HD?
El Kindle Fire HD.
És una caca en HD. Segueix sent una caca.
Però és un dels pocs tablets que té sortida.
Saps per què té sortida? Perquè Amazon té el merchandising, té el mercat, té la força per vendre'l. Saps?
Sí, i és una inversió igual.
I cada vegada que entres a Amazon, el primer que t'ensenya és el Kindle
sí,
Fire.
I a més ara han tret, bueno, vosaltres no, però els que estem a UK, si pagues Amazon Premium, tens tots els vídeos. És un, bueno, han creat un canal en plan Netflix a Amazon.
Sí. Vull avançar. El servei CarPlay d'Apple és aquest sistema que parlarà amb els nostres mòbils i estarà integrat amb els cotxes i estarà disponible amb Pioneer In-Car Systems. És a dir, que serà Pioneer el que ho muntaran
els seus sistemes.
I con Alpine!
Con Alpine, sí. Que machanante, tio!
Aquest estiu.
Lo meto en el saso!
Això ho parlàvem, que passaria. Que sortiria amb sistemes que no serien nou cotxes muntats, sinó amb cotxes antics i ara ja es
Pioneer. Chanante en un Alpine! Exacte. Jo no ho entenc, allò del CarPlay. No ho entenc. O sigui, el que necessites en el cotxe ho tens amb la interfície normal de Bluetooth que tens en un Parrot normal. El que tu necessites és poder escoltar la música i poder contestar el telèfon.
Més enllà d'això,
ganes de fotre's un
hòstia... Tens el telèfon amb una pantalla més i amb un sistema
no,
més...
Marc, no,
és com quan vam treure l'iPad. S'inventarà una cosa que necessitava
si
a mi.
No ho entenc.
És normal, però és com l'iPad. S'inventaran una funcionalitat que no usàvem al cotxe i que necessites.
Sí, jo l'altre dia estava parlant amb un amic meu que és venedor de Mercedes i va anar amb un clínic que els va fer Mercedes, que els explicava, doncs això, els van explicar el del CarPlay i els explicava coses com que el que farien és que quan tu anaves conduint tu veies el teu cotxe. Ves el teu cotxe a la pantalleta.
Llavors, en tercera persona.
Si tu, sí, en tercera persona, subjectiva. I llavors, si anaves amb una conducció poc econòmica, sortien com flames i així en vermell i amb molt de fum. I si feies conducció econòmica, li sortirien floretes al voltant i tot això. Va, gilipollada! Has de conduir! Ulls a la carretera! A veure, algú com el que fa, per exemple, notícia tecnològica de cotxes molt interessant. La gent de Range Rover, que foten aquells 4x4 terribles perquè les mames puguin atropellar els nens quan van al col·le, vale? Perquè amb aquell, tu portes un cotxe d'aquest, et passa un nen per davant i no el veus, el que han fotut és una tecnologia que han fotut unes càmeres i en allò que en diuen el salpicadero, l'esquitxador, t'hi foten una vista de lo que hi ha sota, amb el que virtualment tu veus a través del motor del cotxe i veus si estàs a punt de trepitjar un nen o un gos.
Això,
i per les mames, que són les que compren els Range Rovers per portar els nens al col·le, jo entenc que és una funcionalitat interessant, però aquesta xurrada del CarPlay són ganes de tindre accidents.
Ja ho veurem.
El primer que em ve al cap és un joc tipus Carmageddon amb el CarPlay.
Sí, no, a veure, sí, el que necessita és sincronització de telèfon, la música i, com a molt, Siri o l'equivalent de Google.
Hem d'anar a les propostes, Moseguis, i necessito llegir...
Una xurrada, cony!
I tot això que hi ha aquí,
sí,
ho llegeixi
molt ràpidament. Sí, perquè són temes interessants i volia que Mosega la Poma les hagués comentat. Una és zstory.com amb Z, Zstory, que és una startup d'origen suec que ens porta a tauletes iOS i Android un servei All You Can Read, que ve a ser un bon grapat de revistes d'aquestes que corrien abans en paper i que ara ja estan en format electrònic, a preu de subscripció. Val 9,99 euros al mes, i en revistes en català, Sapiens i Valors, en anglès, Science Uncover o DC Rock o Mac Format, i també en espanyol, Casa Viva i Penenca, entre moltes altres, m'ha sobtat força. I l'altra notícia molt ràpida...
A mi m'agradaria... Hi havia un servei
si d'O'Reilly,
O'Reilly tenia llibres i jo em vaig subscriure un temps, però és que valia 27 euros al mes. Però tenies accés a milers de llibres d'O'Reilly, llibres que acabaven de sortir, tècnics, informàtica, era fantàstica. El que passa és que trobo
jo m'he baixat Story i la veritat és que pinta bé, té bastantes d'això. Ara, són 10 euros al mes. Això, qui realment llegeix aquest tipus de revistes li pot interessar. I l'altra notícia, la dic molt ràpida, ens ho ha comentat en Marc Gibert a Google Plus i m'ha semblat bastant interessant, és una cosa que es diu Long Access. Long Access és un nou servei que permet la conservació de forma privada i segura al núvol d'arxius en format electrònic, documents, fotos, pensat amb concepte de perdurabilitat en el temps. De fet, ells et parlen de 30 anys. No està pensat com un servei de sincronització d'arxius o de compartició immediata, com ara seria Dropbox o altres, sinó d'arxius que vulguem que algú recuperi quan ja no hi siguem. Per això, els arxius a pujar a Long Access s'encripten en origen i un cop pujats es genera un certificat amb un codi que tu teòricament l'has d'imprimir, te'l guardes. I fas dues còpies i aquesta segona còpia l'envies a un familiar o al teu advocat. Les dades no es poden esborrar ni modificar un cop pujades.
Sí, això és per fer testaments, no?
No és ben bé testaments, però...
Per fer testamento. Bueno, a esto testamento, a mi prima no sé què, tu eres una no sé...
Vale, seria una cosa així.
Se m'acudeixen molts usos.
El que m'ha sorprès, això de garantir 30 anys, és que a sobre això està basat en S3 i en Glacier de Amazon Web Services. Vull dir, no, no sé
si... I si Amazon caduca, què?
Això és la mateixa pregunta que em vaig fer jo ahir. Molt bé, anem per les propostes, que anem tardíssim.
Jo en tinc una. Era per confirmar la proposta que ens van fer ara fa 15 dies de la sèrie Vikings. La segona temporada és brutal. Brutal. Més any i més fetge i millor. De fet, en aquesta sèrie, que és una sèrie històrica sobre vikingos que no porten banyes en el casco. Sabeu que els vikingos porten banyes al casco perquè en els anys 30 amb un director de Trezzon a l'òpera li va fotre banyes al vikingo i això es va imprimir un cartell i des de llavors tots surten amb banyes. Aquests no porten banyes. Només he trobat un fallo, que és en un capítol de la segona temporada es veu una arcada gòtica. I clar, en l'any 780 no, però a part d'això és tot una passada.
És a l'History Channel i està molt bé, sí. Jo molt emocionat també, parlant d'història, per portar-vos una recomanació que segur apreciareu si us agrada, com a mi, la història. És un podcast i programa que es passa a Matadepera Ràdio, ho porten uns historiadors joves i es diu A les portes de Troia.
Jo una recomanació en temps on la privacitat està en entredit, no sé si es diu.
Ja tu que és un tema que t'hi...
Entredit-ho. Es diu Tails.
Cues, no?
Sí. Cues. El sistema operatiu incògnit que s'instal·la en un USB i no deixa rastre conservant la privacitat i que utilitza el mateix Edward Snowden.
Imagina't, però telefònica no sabrà el que fas, eh?
No.
Més coses, vinga.
I després hi ha una VPN gratuïta que es diu hola.org.
Hola, com a...
Hola.org, que pots fer servir de l'ordinador, amb tablet, a l'Android, i que...
Per exemple, perquè jo pago una pasta
veient,
per la que...
Estic veient Netflix gràcies a això.
I llavors ve sense latència ni res?
Bueno, segons com, bueno, bé, acceptable.
Jo pago i també veig amb latència, vull dir.
Pues mira,
bueno, però jo sóc una mica bàfling i les tires.
I la BBC també pago, o sigui, pago la
pues
VPN.
Pròvala, no te'n penediràs. Total, és gratis.
Però latència, què vol dir? Que tu li dones play, triga una mica en engegar?
Sí, no com si estigués als Estats Units. Però de totes maneres, a Netflix, per exemple, ja té aquests problemes en segons quines hores, també al mateix Estats Units.
Però un cop engega, engegat, no?
Bueno.
No, jo bé, vaig veure la dels Jobs, que m'agrada molt. I,
escolta, et va agradar? Si tothom diu que és espantosa.
Pues mira, sobre gusto no es de nada escrito.
A mi me gusta, no?
Nois,
digues.
Hem de seguir.
Vinga, vale, gràcies per fer de Raül. Tu volies dir alguna novetat o jo dic jo una altra?
Jo en dic un parell, que són els dos llibres que ara que ve Sant Jordi, que recomanem llibres.
Vinga, va.
Baluart 1714, del Cesc Pinyol.
Una altra vegada el proposem, no ens cansem de proposar-lo.
Si teniu nens, l'Andrés Palomino, que vindrà d'aquí 3 setmanes o 4 aquí al programa, ha tret un llibre que és la guia per a padres friquis, que és un resum de les tires còmiques dels seus dos nens bessons. Sí.
I parlant de tires còmiques, no vull que se'n passi dir-vos que el nostre mossegui col·laborador i part de l'estap de Mossega la Poma, en Cupa, munta un esdeveniment amb birra i tires de còmic fetes per ell mateix al bar Candela del barri del Raval de Barcelona aquest dijous 24 d'abril a les 20 hores.
Sí, però diu que demà estarà firmant a la FNAC, oi?
Sí, sobretot a la FNAC. Molt bé, doncs ja marxem en aquest programa 100% tertúlia. Mossegui, la setmana vinent, però, a Mossega la Poma parlarem de futbol, però no el d'aquí, sinó futbol americà. I ho farem amb Willy Distue, un dels coautors del podcast Football Speech. Sí, i ara ens hem de
convidar. Gràcies per la vostra atenció. Ens trobarem la setmana vinent. A mi no, però al Raül, sí. Suposant que vingui.
I a la resta també.
Envia'ns propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulguis a cultura@mossegalapoma.cat.
I no oblideu fer-vos un peu fi.
I sobretot seguiu-nos a Twitter, @mossegalapoma.
I a Google Plus, al grup Mossegui, a la comunitat Mossegui, perquè hi ha un sorteig d'una funda d'iPad feta per la gent de Benfe.
Que fort. I jo faré de Marc. No oblideu oxitocinar-vos i dopaminar-vos.
Fins la setmana vinent, Mossegui.
Una abraçada a tothom.
Adéu-siau.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.